RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hores d'ara encara hi ha conductors atrapats en el gran col·lapse que viu aquest matí a l'autopista AP7 per l'incendi d'un camió Cuba a primera hora que ha obligat a tallar aquesta autopista en les dues direccions a Barberà del Vallès. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i l'embús ha estat monumental amb cues de 20 quilòmetres en direcció a Tarragona i uns 10 cap a la província de Girona. A més, les vies alternatives per les que han intentat fugir els conductors, com la Nacional 150, la C-17, la C-58 o la C-33, també han viscut cues considerables. 6 dotacions dels bombers han apagat el foc del camió i han estat treballant durant bona part del matí per netejar el gasoil que ha quedat escampat per tota la via. En aquests moments, les retencions cap a Girona sembla ser que ja han desaparegut, però l'embús en direcció a Tarragona no hi ha manera de resoldre'l. Busquem l'última hora sobre la situació en aquest punt de la xarxa viària amb el Roger Serra des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Continuen els problemes en aquesta autopista AP7 a la zona de Barberà. Un accident a primera hora del matí. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades de més de 15 quilòmetres entre Granollers i Barberà. Autopista AP7 en sentit sud, sentit Tarragona, anant cap al Pavelló. Però, com us dèiem, almenys ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, tot i que la cua continua sent d'uns 15 quilòmetres. A banda d'aquests problemes a l'autopista AP7, a prop de Barcelona, val la pena destacar la cua a la Pota Nord, a la B20, de més de 3 quilòmetres, entre Badalona i el Nus de la Trinitat. I ara una nova incidència, en aquest cas, a l'autovia 2, al Carràs. Incendi de vegetació molt a prop d'aquesta autovia 2, al Carràs. L'autovia està tallada en sentit Soses, i en sentit Barcelona presenta aturades de quilòmetre a quilòmetre. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Bona tarda. Molta paciència i molta prudència si esteu en algun d'aquests punts conflictius, l'autopista AP7 o també en aquesta autovia A2 a la zona del Carràs de les comarques de Lleida. I per resoldre el col·lapse que viu quasi bé cada dia aquesta autopista AP7, ja sigui per accidents com el d'avui o perquè aquesta via s'ha convertit en l'única gran carretera de Catalunya, la Generalitat posa en el punt de mira els transportistes amb propostes com prohibir-los circular els caps de setmana. Els camioners ens han explicat que és una mesura desproporcionada i injusta perquè des de l'any 2018 estan obligats a anar per l'autopista. Alerten que aquesta mesura pot afectar molt negativament les exportacions i acusen les administracions de manca de previsió, ja que estava cantat, diuen, que amb l'alliberament dels peatges i el retorn a la normalitat després de la pandèmia, el col·lapse estava servit. L'Òscar Estivill ha escoltat les queixes dels transportistes.
Els transportistes utilitzen l'AP7 per accedir a altres països d'Europa, ja que no hi ha cap altra alternativa per arribar a la frontera. Hi circulen uns 12.000 camions diàriament i la seva activitat setmanal es veuria reduïda en més d'un 25% si es prohibeix circular els caps de setmana. Hem parlat amb Carlos Folqui, que és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, i ens ha explicat que ells no són els responsables de l'increment del trànsit produït des de la retirada dels peatges. Folqui diu que el problema és de les administracions públiques i la seva falta de planificación.
Hubo una falta de planificación, tanto por la Generalitat de Cataluña como por parte del Gobierno Central. Y ante esa falta de planificación, pues ahora tenemos las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? La sobresaturación de unas vías que estaban previstas para una densidad de tráfico i que no estaven pensades per la densitat que estan sofrint en aquests moments.
L'any 2018 ja es va prohibir circular els camions per carreteres nacionals i convencionals i es van derivar cap a les autopistes. Folqui, davant la possible prohibició de no circular dissabtes i diumenges per l'AP7, insta el govern a retirar altres peatges de carreteres paral·leles.
La solució és utilitzar, per exemple, les vies que ja tenim. Tenim la C-32, que todavía tiene peaje, que discurre paral·lelo a l'AP7, y que los fines de semana tiene un uso ínfimo. Y lo tiene ínfimo porque la gente opta por coger la AP7 y no pagar antes que la C-32 y pagar. Bueno, pues que la Generalitat levante esos peajes, asuma el coste.
Folqui assegura que el sector s'està enfrontant des de fa molt temps a situacions injustes i reclama més facilitats tenint en compte el servei públic i essencial que fan. I recorda que l'octubre de l'any passat, després d'un mes sense peatges i amb la prohibició de vehicles pesants a l'AP7, ja es va veure que era una mesura ineficaç.
Sintonia de la previsió del temps. Com cada dia a aquesta hora, rebem el Moixés Camunyes. Bona tarda, Moixés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que segueixin predominant els sols poc ennuvolats o clars, tot i que al final del dia zones de la meitat sud del litoral tindrem alguns intervals de núvols baixos. Si parlem de les temperatures diurnes, avui seran més altes al litoral de Tarragona, més baixes al litoral ja per el litoral central i no presentaran gaires canvis a la resta, amb unes màximes previstes de 34 graus a Lleida, de 31 a Tarragona, de 29 a Girona i de 25 a Barcelona. I si ens referim al vent, serà del nord i del nord-oest a l'Empordà i al terç sud del territori, amb intervals moderats, i també tindrem intervals forts que deixaran mala mar a l'Empordà i que deixaran al sud de Tarragona ratxes que podran superar els 70 km per hora, quedant al litoral sud vent del sud durant aquesta tarda. A la resta, el vent serà fluix i de direcció variable, amb intervals de vent de l'est al litoral central. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem un dia de cels poc ennuvolats o clars, amb intervals de núvols baixos matinals al litoral central i sud. Per últim, demà les màximes pujaran menys al litoral de Tarragona, amb uns valors que arribaran als 36 graus a Lleida, als 34 a Girona, als 27 a Barcelona i també la màxima serà de 27 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba ja el moment de parlar d'esports, com sempre. Aquesta hora amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, a les 3 i 5, Esports Cope. Jo avui posaria dalt de tot un nom propi, Joan Laporta. Què passa? Què passa?
Té molts fronts oberts, té molts mal de caps, té moltes carpetes obertes. Aviam, està planificant la temporada vinent del Futbol Club Barcelona. Ja ha de fer molta feina en el tema econòmic, en el tema esportiu. De tot això avui en parlarem a Esports Cope. D'entrada, es va reunir amb els senadors del club, va explicar el tema econòmic i després va anar a sopar, ni més ni menys, que amb la cúpula esportiva i el representant de representants de tots els representants que es fan i es desfan. És portuguès, es diu Jorge Méndez, i es van parlar de moltes coses i de molts noms. De quines coses, Helena Condis?
Hola, bona tarda. Detalls que hem pogut conèixer de fons d'aquell sopar, d'aquella reunió que es va produir ahir a la nit a Barcelona. Van parlar de diversos noms propis, entre ells tres jugadors portuguesos que representa Jorge Méndez. Rafael Leão, del Milan, un davanter que té enamorat a Laporta des de fa temps, però és molt complicat perquè el Milan vol renovar-lo a preu d'or. El Barça insisteix que trobaran solucions i que finalment podran fitxar. És el missatge que també li transmeten a Xavi Hernández, que està molt preocupat de cara a aquest mercat d'estiu. Dos noms propis més dels que vam parlar, que ja han sortit i que han anat conversant sobre ells, són els migcampistes Bernardo Silva. És el futbolista que li agradaria a Xavi si acaben venent a De Jong. Fons d'aquesta trobada veuen molt factible que De Jong acabi sent traspassat al United, encara que ell no es vol moure de Barcelona. Vam parlar també de Rubén Neves, al migcentre del Wolves, perquè Xavi no acaba de veure un substitut clar a la plantilla per Sergio Busquets. Els veu poca vocació defensiva, tant a Frenkie De Jong com a Nico, encara que hem de dir que Nico i Valde, el club, els declara intransferibles. Méndez tenia ofertes pels dos jugadors, però ahir Laporta li va dir que no estaven en venda. En total, aquests han estat els noms propis dels que han parlat i veurem com es mou el Barça en el mercat de fitxatges. Recordem que la setmana que ve, el dia 16, és l'assemblea per activar les palanques.
Una assemblea on Laporta va demanar ahir a un grup de senadors suport per emprendre aquestes mesures, aquesta activació de palanques financeres, i també es va parlar, com es ve parlant a les darreres setmanes, d'una nova rebaixa salarial per la plantilla. Sergio Busquets ahir li recorda al president que no es bo deixant a segons quines coses a través de la premsa.
Son parte del juego, sí que creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara, y como he dicho antes, yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a encontrar la mejor solución para todo, no solo en mi club por la situación, sino también en la selección y no solo a nivel económico, sino a cualquier tipo de problemas.
Deixem el Barça, parlem de l'Espanyol, perquè avui s'ha confirmat un adeu important a la plantilla de cara a la propera temporada. Quique Iglesias.
El director esportiu Domingo Catoira pren decisions i la primera ha estat informar els representants de David López i de Diego López que no seran renovats els seus contractes. David López espera que sigui oficial i ja és oficial que Diego López deixa l'Espanyol després de 6 temporades, 213 partits en total, rècord d'imbatibilitat amb 586 minuts sense veure un gol a la seva porteria. Zamora a segona i és evidentment un dels millors porters en la història de l'Espanyol. Diego López marxa i s'acomiadarà dilluns a la tarda de l'afició en un acte a Cornellà al Prat. A l'espera estem de saber quan farà oficial l'Espanyol la marxa de David López. Veurem què passa a la porteria. Amb Oyer encara res decidit en quant al seu futur. Sona Dani Cárdenas, el porter del Llevant, com a substitut de Diego López.
Tampoc continuarà la plantilla blanquiblava Fran Mérida i el lateral Didac Vila. Pendents un dia més, Esports Cope de Girona i Tarragona. Girona, esgotades les entrades pel partit contra el Tenerife de dissabte a Montilivi. A Tarragona, passa avui per Esports Cope i atén la nostra trucada un dels principals jugadors del conjunt grana, Javi Bonilla, en portes d'aquest partit transcendental davant del Villarreal B. I en bàsquet, el Barça recupera el factor pis de les semifinals de la Lliga ACB, després del 73-77-83 a l'Olímpic contra el Joventut, en un partit on el Barça va anar per davant el marcador en tot moment. Demà mateix a Badalona, quart partit de la sèrie. Carles Duran, el coach verd i negre, promet batalla.
El divendres tornarem a sortir a la batalla i tornarem a intentar ser el millor Joventut possible. Si el Barça, com ha fet avui o com va fer el primer partit, demostra que és millor que nosaltres, doncs els felicitarem i fora. Però per part nostra no serà. Nosaltres, lògicament, ara sabem que si guanyem hem d'anar al Palau. I aquest és el nostre gran objectiu. Guanyar el divendres, fer el 2-2 i al Palau doncs, que passi el que tingui que passar. Ens hauran d'eliminar. Nosaltres no ens rendirem.
A Can Barça saben que no serà fàcil. Sessió d'atenció als mitjans avui. Parla el pivot Roland Smits.
Va ser partido muy duro. Hay que estar concentrados y preparados mentalmente. Siempre los partidos ahí son muy duros y en los playoffs y siguiente partido seguramente estoy seguro que va a ser más duro que el otro. Ellos van a empezar desde el primer minuto muy físicos y van a jugar muy duro. Por eso tenemos que estar muy preparados para este tipo de baloncesto.
Repassa les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, què ha de prioritzar Joan Laporta? Les palanques financeres, la venda de jugadors o la rebaixa salarial? Opció més votada, les palanques, 43,9%, venda de jugadors, 31,7%, rebaixa salarial, 24,4%. En blanc i blau, qui us agradaria més per la porteria de l'Espanyol la temporada vinent? Dani Cárdenas o Pacheco? Opció més votada, Fernando Pacheco, 75,7% de preferències, Dani Cárdenas, 24,3%.
Cita obligada, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, d'Ocio José Luis.
Fins demà, Carlos.
Jo t'explico ara que el preu de la gasolina, per si no ho ha notat la teva butxaca, torna avui a pujar amb un altre màxim històric, tot i la bonificació del govern central. El preu mitjà aquest matí se situava als 1,848 euros litre, amb el descompte ja de 20 cèntims fet, que són 4 centèsimes més que el rècord anterior. I pel que fa al gasoil, el preu litre és de 1,726 euros un cop aplicat ja aquest famós descompte. Aquest preu encès els llums d'alarma de la CECAP, que és la patronal que agrupa les empreses dels transports de viatgers. Són 190 empreses associades i uns 3.600 autocars. Aquesta patronal ens ha explicat que la pujada constant del preu del carburant els afecta de ple, ja que es tracta d'un element bàsic per desenvolupar la seva activitat. Creuen que la solució no passa per augmentar el preu del bitllet per l'usuari ni tampoc per fer una vaga. Fan una crida a les administracions i volen una solució extraordinària a l'alçada d'una situació excepcional com l'actual. Ha parlat amb ells el Sergi Torra.
Sí, depenent de les rutes contractades, diversos problemes, però mateixa conclusió. S'està treballant a pèrdues i la viabilitat de moltes empreses perilla. Triple augment de cost, 60% del preu del carburant en un any, un 10% a més per la compra d'un autocar i augment de salaris amb la signatura de convenis col·lectius i de despeses bancàries. Els primers 4 mesos d'aquest any, la desviació global és de 5 milions d'euros i les previsions, si no hi ha mesures correctores, apunten a un dèficit de 20 milions a l'acabar aquest any. Les companyies no poden augmentar el preu en viatges regulars i en els discrecionals com el transport escolar treballen a preu tancat. El president de la Federació Catalana d'Autotransport de Viatgers, Josep Maria Chavarria, s'ha reunit amb les conselleries de Territori i Educació i demana a la Generalitat en declaracions a COPE Catalunya capacitat normativa per revisar els contractes.
Entenem que calen clàusules de revisió als contractes, sobretot als contractes de transport escolar, però també al transport regular, perquè si no tens aquestes clàusules de revisió no es pot afrontar aquesta inflació, com si diguéssim, descontrolada, no?
El govern central, el sector reclama una major bonificació per litre de combustible que arribi als 40 cèntims i prorrogar l'ajuda de 950 euros per autocar, uns diners que, segons Chavarría, no totes les empreses del sector han cobrat i que formen part del primer paquet d'ajuda de la Moncloa a empreses del sector de transport aprovat el mes de març i amb termini fins al 30 de juny.
I encara no fa un mes, una vintena de pobles de les Garrigues i el Segrià, a les comarques de Lleida, es van quedar sense aigua potable per culpa dels contaminants i ara ja fa uns quants dies, unes setmanes aproximadament, tornen a tenir el mateix problema. No poden fer servir aigua de l'aixeta per beure o també per cuinar. Es tracta de municipis amb uns 9.000 habitants i que capten aigua del pantà d'Utxesa, on es manté intacta la concentració de plaguicides des de fa aproximadament un parell de setmanes. Mentre no arriba una solució, què fan veïns i quines són les mesures que han previst els diferents ajuntaments afectats?
Doncs alguns ajuntaments estan comprant i repartint aigua embotellada, com Bovera, 16 litres per habitant, o l'Espluga Calba. Altres són els mateixos veïns que estan comprant amb més aigua que mai. Demà l'Agència Catalana de l'Aigua enviarà un camió amb una cuba als municipis perquè els afectats puguin agafar aigua d'aquest camió. Una solució molt criticada a COPE Catalunya i Andorra per l'alcalde de Bovera, Òscar Acero.
Del camión de la Generalitat, el camión cisterna serà un desastre, vull dir. Ja veuràs demà, o passat demà, les fotografies, serà un riure de tota Espanya, vull dir. Que a Catalunya estan servint aigua potable als pobles petits, vull dir, és que no té cap explicació. Sembla que estiguéssim a un tercer món, vull dir, és indignant.
Per tant, una imatge del segle passat que demà es farà realitat a les Garrigues. El problema és la logística i el pes per una població envellida a l'hora d'agafar aquesta aigua del camió. El cert és que els afectats estan molt cansats, porten ja molts dies sense aigua potable. El veí de Vinaixa, Miquel Àngel Ferrer, amb declaracions a COPE Catalunya, reclama més neteja a l'embassament d'Utxesa.
Hem trobat fungicides i pesticides a la toma d'aigua d'Utxesa. L'únic que passa és que bueno, ara es veu que no hi ha el mateix manteniment allà al pantà, no? Se veu que les neteges abans eren cada 3 anys i ara són cada 6 o 7, però bueno, és complicat, perquè no tens ara la gent que s'ha acostumat a obrir l'aixeta i tindre aigua, però aquest és un problema, que ara no el tens.
Mentre l'alcalde del Soleràs, Jordi Sarlé, demana a COPE Catalunya i Andorra polítiques de futur a la Generalitat i que la Mancomunitat d'Aigua de les Garrigues pugui captar aigua del canal Segarra-Garrigues.
La solució és trobar un altre punt de per a omplir els nostres dipòsits que nosaltres pensem que és el pantà de l'Albagés, és a dir, del Segarra-Garrigues que s'ha fet ara.
Avui, per 9.000 persones de les Garrigues, un fet a tant a quotidià com rentar-se les mans genera incertesa. I demà, el camió Cuba torna als pobles.
I aquest matí hem conegut que els Mossos d'Esquadra han detingut per segon cop el metge del Departament d'Interior acusat d'abusos a agents d'aquest cos policial. L'arrest es produeix arran de la denúncia d'una cinquena dona la setmana passada. El metge està suspès de sou i feina des de fa una setmana, Yolanda Canales.
La detenció s'ha produït per la gravetat dels fets denunciats per la cinquena víctima, denúncia que va arribar a través d'un sindicat. La gent estava hospitalitzada i finalment va presentar aquesta denúncia a finals de la setmana passada. En total, doncs, s'han presentat contra aquest metge 5 denúncies. Una de les víctimes explica, per exemple, que li va voler fer una revisió ginecològica i d'altres denuncien tocaments a parts íntimes. En tot cas, en un primer moment, el Departament d'Interior va decretar mesures cautelars i va obligar el metge a fer les visites a dones acompanyat sempre d'una infermera. Amb el canvi de conseller al departament i després de conèixer noves diligències judicials, se li va obrir un expedient i es va prohibir que el metge fes exploracions a pacients dones. Però no va ser fins al maig, amb un segon expedient disciplinari, que va arribar la suspensió de sou i feina del presumpte agressor. Algunes de les agents denuncien que no s'han sentit acompanyades per part de la Direcció General de la Policia. De fet, des del sindicat USPAC no entenen com el metge ha pogut treballar durant 11 mesos des de que van aparèixer les primeres denúncies. Albert Palacio, portaveu d'aquest sindicat, confien que no surtin més casos precisament d'aquests darrers mesos.
El departament actualment ja l'ha cagat tant amb aquests 11 mesos que ara no pot ser res, sinó esperar i desitjar que no surti cap cas d'aquests últims 11 mesos, que és són ells els que han permès que visités. En el cas que fos així, demanaríem totes les responsabilitats contra el secretari general Oriol Amorós.
Palacio insisteix en que hauria de dimitir el secretari general d'Interior, Oriol Amorós, i si no pren ell la decisió, que el cessi el president de la Generalitat. En tot cas, el metge es troba en dependències policials i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.
i un turista ha denunciat que li han robat un rellotge de 800.000 euros a la ciutat de Barcelona. L'home va explicar que quatre persones el van rodejar i li van arrencar la joia del canyell. Va passar al carrer Lledó, a Ciutat Vella, a primera hora de la tarda del dimecres. El turista va presentar denúncia als Mossos a les 2:20. Per ara no consta que hi hagi cap detingut. Es tracta del rellotge més car que s'hauria robat mai a la capital catalana i que se'n tingui registre. Un rellotge, recordem, valorat en 800.000 euros. Notícia esperançadora, un fàrmac aconsegueix que un determinat càncer de colon remeti totalment en els 12 pacients amb els que s'ha fet l'estudi. Si bé encara no es pot parlar de curació total, es tracta d'una troballa sense precedents i una fita molt important per l'oncologia. Anna Gilabert, quina valoració en fan des de l'Institut Oncològic de Catalunya?
Aquest fàrmac ha aconseguit curar el càncer de recte a tots els pacients que participaven en un assaig experimental. L'assaig, dut a terme per un equip d'oncòlegs del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, intentava comprovar si la immunoteràpia per si sola podia curar el càncer de recte. Aquest va funcionar en un primer pacient i l'equip ho va repetir en 12 persones. Els resultats van ser favorables perquè cap dels pacients va necessitar altres tractaments de radiació, cirurgia o quimioteràpia i han estat lliures de la malaltia durant 2 anys. Ramon Salazar, director general de l'Institut Oncològic de Catalunya, assegura que, malgrat la bona troballa, aquest fàrmac només serveix per un càncer de recte específic.
Y es un tratamiento, como se ha visto, en este caso muy efectivo, solo contra un subtipo tumoral que es menos del 5% del cáncer de recto. Y se ha de identificar muy bien con técnicas moleculares muy validadas. Tienen unas características que consisten en tener cientos y miles de mutaciones cuando lo habitual en cáncer de colon y recto es tener decenas.
Segons Salazar, cal investigar més per poder confirmar que es pot curar aquest càncer amb el fàrmac descobert.
Este estudio todavía no tiene suficiente seguimiento como para asegurarnos de que los pacientes no recaigan en los próximos meses o años. Yo creo que en cuanto este estudio tenga más seguimiento y otros estudios repliquen estos resultados, este tratamiento podrá pasar a considerarse estándar, pero de momento todavía hay que esperar un poquito.
Des de l'Institut Oncològic tenen esperances posades en aquest estudi i asseguren que ells el faran servir quan els resultats siguin més definitius.
I sobre el càncer ens fem ara una pregunta. Les empreses donen prou suport a les persones diagnosticades amb aquesta malaltia? Doncs sembla ser que no. Així ho recull una enquesta realitzada per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, a la que, entre d'altres coses, es diu que 1 de cada 10 persones que ha tingut càncer ha hagut de canviar de tipus de feina. Quines altres preguntes es plantegen en aquesta enquesta? Jan Jordana.
Què passa quan els que han patit càncer tornen al treball? Com és la tornada a la feina? Aquesta ha sigut la preocupació de Junts contra el Càncer, que en col·laboració amb l'Agència de Sociologia GAPS ha elaborat el primer baròmetre sobre càncer i treball a Catalunya, en què estan a més de 1.000 treballadors.
Els que tenim una edat sabem que fa 30 o 40 anys parlar després del càncer no se'n parlava perquè malauradament no hi havia un després del càncer. Afortunadament, avui dia hi ha un després del càncer.
Ha dit la presidenta de la Fundació Maria Assumpció Vilà. Malgrat que l'empresa esdevé un espai clau, l'estigma del càncer a la feina té marge de millora. La gerent de la FASEC, Clara Rosas, afirma que s'ha normalitzat la malaltia en les empreses, però lamenta que un 40% dels afectats considerin que no tenen les mateixes oportunitats de creixement laboral que la resta.
Diem que la paraula càncer s'associa també, doncs, com és tot aquest temps, amb mort i amb por. Però la bona notícia és que cada vegada hi ha més persones que comparteixen el seu diagnòstic amb els seus companys i amb els seus superiors, tot i que no n'estan obligades.
La Fundació considera que per revertir la situació s'ha de fer més divulgació sobre la malaltia i el seu impacte a l'entorn laboral i reclama un pla de suport per a les persones afectades.
Ens situem ara a Tarragona per explicar-te la importància d'una donació que ha fet una mare. Es diu Anna i és la primera gestant de Catalunya que ha donat sang i cordó umbilical i de placenta. Una acció realitzada per l'equip mèdic de l'Hospital Joan 23 i coordinat amb professionals del Banc de Sang i Teixits. L'Aleix González t'explica per què és important aquesta donació i quin és l'objectiu.
L'Anna és la primera gestant superdonant a Catalunya. A partir del seu part ha contribuït amb la seva placenta i la sang del seu cordó umbilical que seran emprats en usos terapèutics. És un procediment molt senzill que dona l'oportunitat a les gestants d'aportar aquests dos productes amb usos per a múltiples aplicacions. L'Elisenda Farsac, infermera del Banc de Sang i Teixits, ens parla sobre els seus beneficis.
La sang de cordó és coneguda des de fa molts anys, té una aplicació dirigida directa per trasplantament, té un ús terapèutic molt valuós, però tot i així, al llarg d'aquests últims anys, s'han anat desenvolupant noves aplicacions a partir dels seus hemocomponents, els components d'aquesta sang. Amb una placenta pots donar cobertura a molts pacients diferents. Per tant, les aplicacions en una sola donació són molt àmplies.
Amb la placenta, per exemple, es fan extractes que s'utilitzen en fer tractaments a pacients amb úlceres corneals severes. Per conèixer aquests beneficis, des del Banc de Sang i Teixits preparen accions per promoure'n la importància.
Nosaltres estem generant un tríptic que creiem que pot ser de molt interès, sobretot als punts d'informació inicial de les gestants, que el podran rebre i d'allà obtenir doncs, aquesta informació, tant de la donació simultània com de la possibilitat de ser donant de llet.
Es preveu que aquesta promoció estigui llesta en breus per poder oferir-la a tots els centres d'atenció primària que vulguin informar de la possibilitat de ser donant.
Fem una pausa per la publicitat i parlem amb l'historiador César Alcalá, que ens explicarà alguns detalls del seu últim llibre, Juan de Borbón, Ser rei, mi ambició personal, una revisió crítica sobre la figura del pare del rei Joan Carles I i avi del rei Felip VI.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ayer estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles.
Viven niños de la calle.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
De la mendicidad.
En el hospital de Lisungi, los niños padecen malaria, fiebres, tifoideas.
Además, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde.
Sor Ángela Gutiérrez tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, quizás sería un hospital psiquiátrico sin techo, porque ver morir la familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú, sí, sí, tú que todas las mañanas ruges como un león y que sales del trabajo como una gacela, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje. Este verano, Simba te espera en el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Últimos días. Durante la Semana Mágica, reservando hasta el 27 de marzo, tendrás hasta 2 noches gratis y niños menores de 7 años gratis. Consulta fechas y condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Slichting nos espera en la 5ª edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui volem parlar amb l'historiador César Alcalá, que acaba de publicar amb l'editorial SND el seu darrer i nou llibre. Es diu Juan de Borbón, Ser rei, mi ambición personal. César, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, Carles.
Aviam, Juan de Borbón, l'avi del rei Felip, volia ser rei, però sembla ser que no va poder doncs, realitzar la seva màxima ambició. En el llibre parles de don Juan com un personatge, com un home incompetent i fracassat. Déu-n'hi-do. Explica't una mica.
Sí, bueno, explico una mica. Aviam, la veritat és que quan em van demanar, diguéssim, de fer el llibre, vaig voler posar, o sigui, treure una mica tota la mitificació que havia hagut del personatge des del moment de la seva mort, no? Mm-hmm. Amb la qual cosa, diguéssim, vaig anar a l'arrel, diguéssim, que són els... o que ja havia publicat i els arxius, i aleshores, doncs, et surt que és el personatge que ens han volgut vendre durant molt de temps certs sectors de que la democràcia va vindre amb ell i de que bueno, va ser un personatge exemplar. La veritat és que d'exemplar té poc i dintre de la democràcia, diguéssim, ell que va intentar sempre és ser rei, és a dir, es va voler pactar amb Franco, Franco no va voler saber res d'ell, va voler pactar amb els anglesos, va voler pactar amb els francesos, inclús va voler donar, al final, ja de tot, quan el seu fill va ser nomenat rei d'Espanya, va voler donar un cop d'estat per treure-li la corona i ser proclamat ell. Vull dir que és el subtítol del llibre, no? Que va ser la seva ambició personal.
Sí, entenc, doncs, que César Nunes, aquest llibre sobre la figura de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, no és un llibre per quedar ben vell, sinó que és un llibre, jo diria que força crític amb la figura i com va actuar ell sempre, no?
Sí, és crític. Sí, quan s'explica realment la realitat dels temes, és crític, no? Perquè no podem un sector no agradarà, però és la veritat del que va passar. A mi em sap greu, no? Però, vull dir que els que puguin estar en contra, no? Però és que, clar, per mitificar amb un personatge, en Son i altres ja han escrit sobre ell. Vull dir, és que no, ja estava feta la cosa aquesta. Aquí es tenia que explicar després d'un temps prudencial, perquè ja fa més de 25 anys que es va morir, doncs, jo crec que era el moment de posar sobre la taula qui va ser el personatge, en realitat.
La relació amb el general Franco, amb el dictador Franco, tu parlaves que mai va ser bona, i amb el seu fill, Juan Carlos I, la relació que tenia també va empitjorar quan l'any 69 Franco el va designar cap d'estat, no?
Clar, perquè ell es va sentir traicionat pel seu fill, és a dir, ell el que esperava és que en aquell moment el rei avui en dia emèrit hagués dit que no, que li tocava ser rei d'Espanya era el seu pare i que ell donava un pas al costat o enrere perquè el seu pare fos designat rei d'Espanya. Com que no ho va fer-ho, doncs, la relació pare i fill doncs es va veure molt, molt marmada, és a dir, es van deixar d'enraonar. En Franco també es va deixar d'enraonar i la veritat és que en Franco només es van veure tres vegades a la Flor. Vull dir, sí que es van escriure moltes cartes, però entre mitges, per exemple, ara aquests dies s'està complint els 60 anys del contubernio de Múnich, també, o sigui, totes les actuacions que va fer directe o indirectament, o estan ben assessorat o mal assessorat, també el van provocar, diguéssim, de que el que en aquell moment, diguéssim, era el cap d'estat, que era Franco, no el veiés amb massa bons ulls.
Ja, però el que sí va aconseguir, podíem dir indirectament, és que Juan Carlos, el seu fill, fos, si em permets l'expressió, tutelat per Franco per ser el seu successor, no?
Clar, perquè en el fons, diguéssim, era... no, va voler fer una jugada a don Juan que li va sortir molt malament. És a dir, va dir, vale, doncs jo accepto que el meu fill sigui tutelat per Franco, vingui aquí a Espanya, estudi aquí a Espanya, l'eduquin aquí a Espanya, perquè en el moment determinat el meu fill dirà, no, mon pare és el que té que ser rei i després seré jo.
I això no va ser així.
Exacte, i això no va ser així, i aquest li va sortir el tiro per la culata.
Ja. Aviam, César, els que diuen això de que gràcies a Juan de Borbón Espanya és un país plenament democràtic, l'encerten o van errats? Com queda reflexat en el llibre?
Queden bastant errats, si en el llibre queda reflectit. És a dir, si tenim democràcia aquí a Espanya, és més gràcies al fill que al pare.
Clar.
Perquè el pare no va fer res mai, és a dir, no va tindre un poder, diguéssim, com va tindre el fill. Aviam, al final de la seva vida, diguéssim, va rebre els honors de rei perquè el seu fill el va voler enterrar com a rei en l'Escorial, però aquest va ser el fet més heroic de la seva vida. És a dir, Espanya no va tindre en cap moment un ordeno y mando, saps? Vull dir, no va tindre un poder per dictar una llei ni per fer absolutament res. I les persones que estaven al voltant de don Juan, tampoc, perquè en el moment que Joan Carles va accedir al poder, totes aquelles persones es van sentir traicionades pel fill, amb la qual cosa també li van donar l'esquena al fill.
Clar. La seva gran ambició, com tu dius, en el llibre és ser rei. Mai ho va aconseguir, però aviam, per què no ho va aconseguir? Perquè va jugar malament les seves cartes? O també, aviam, per les males companyies, que molts cops els Borbons sempre rodegen de males companyies, eh?
Sí, Sí, per les dues coses en general, eh? O sigui, ell no va jugar bé les seves cartes en cap moment, va fer, però diguéssim, ell era el tercer de la línia successòria. Ell sabia que no tenia, que mai seria rei, perquè no li tocava, era el tercer fill, amb la qual cosa tenia dos germans per endavant, però clar, un germà va morir i l'altre era Sormut, amb la qual cosa es va trobar de rebot en tenir que ser rei d'Espanya, o sigui, hereu del seu pare, amb la qual cosa vol dir que en el futur seria rei d'Espanya. Llavors es va juntar amb tota una sèrie de personatges que, bueno, directe o indirectament, el van aconsellar molt malament, i és el que tu dius. Els Borbons normalment han tingut la virtut d'envoltar-se de gent una mica
tòxica, no?
Exacte.
Per dir-ho molt, molt col·loquialment.
Una mica fosca, sí, clar. Exacte.
Aviam, és cert també que Don Juan va flirtejar amb la masoneria i inclús amb la República?
Sí, perquè aviam, ell, el seu futur era haver sigut membre de l'exèrcit britànic, perquè ell estava dintre de la Royal Navy, i ell, de Royal Navy, la majoria d'ells estaven immersos dintre de la maçoneria. Ell no ho va ser-ho mai, això sí que és cert, ell no va ser-ho mai, ell va filtrejar amb ella, poder si no hagués acabat sent a l'hereu de Fons 13, hagués entrat dintre de la maçoneria, perquè era una norma habitual, diguéssim, dintre de tot l'exèrcit britànic, però com que va sortir abans d'hora, pues, aleshores no va entrar. I amb el que dius de la República, sí, evidentment, va filtrejar dintre de la República, amb el que estava dient ja abans el Cortobernio de Múnich, es va dir clarament, és a dir, la recuperació de molts que van anar a Múnich era restablir la República aquí a Espanya, i no els importava que Don Juan fos el cap de la República, si acceptava tota una sèrie de condicions, que Don Juan les acceptava perfectament. És a dir, ell, com tal d'estar al capdavant de tot aquest patum, per dir-ho d'alguna manera, ell acceptava el que fos.
César, ja per acabar, una pregunta que suposo que es fa molta gent. Don Juan també era tan, podríem dir, entre cometes, fiestero com el seu fill Joan Carles I?
Sí. Hombre, de raza le viene al galgo, ¿no?, que diuen. Això no sé si faré amb els genes o és una cosa d'aquelles de com que veus que ho fa el teu pare, també ho fas tu, no? Però sí, el Don Juan, vull dir, en el llibre explico diverses o bastantes de les amants que va tindre al llarg de la seva vida i a final a Portugal feia unes festes bastant, diguéssim, escandaloses, per dir-ho d'alguna manera.
Ja, ja. Molt bé, doncs, si voleu conèixer la part blanca, la part negra de Don Juan de Borbón, el pare del rei Joan Carles I, l'avi de l'actual rei Felip VI, doncs agafeu, aneu a la llibreria i teniu el llibre del César Alcalá, Don Juan de Borbón, ser rei, mi ambició personal. Aquí ens ha deixat desgranat alguns punts interessants d'un llibre que ens explica moltes i moltes coses. César Alcalá, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies, Carles.
I abans de tancar migdia COPE, t'explico que el govern central preveu aprovar un nou permís de conduir, un permís B1, perquè els majors de 16 anys puguin conduir vehicles elèctrics d'un pes màxim de 400 quilos i amb una velocitat màxima de 90 km per hora. Aquest nou carnet està previst que la Direcció Europea de Permisos de Conduir i ja s'aplica a França amb bons resultats, segons ha explicat aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en una compareixença al Congrés dels Diputats. Tanquem així, com deia, migdia COPE, Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz, Ángel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.